Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Encetem la cinquena setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. 21 dies lectius d'esta mobilització. I, dit això, repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La publicació Tret d'eixida dels moros i cristians de Pego. Dissabte a la vesprada, els festers i les festeres tenien una cita ben important, aquella que publica que la festa està a menys de 20 dies del calendari. Enguany, l'encarregada de pronunciar el Parlament de la publicació festera des del balcó de l'Ajuntament de Pego, custodiada per l'alcalde, la presidenta de la Junta Coordinadora, el capità Moro Feixuc, i l'ambaixadora cristiana Templària, va ser l'escriptora i catedràtica de filosofia Elvira Cambrils. Va recordar que enguany es compleixen 750 anys de la mort del visir Alasdrac i del rei Jaume I, els quals van deixar al seu darrere una trista història de morts, confrontacions bèl·liques, imposicions culturals i neteges ètniques. En contrast, Elvira Cambrils va reivindicar el mestissatge com a essència de la humanitat i el respecte de les diferències i el diàleg com a formes genuïnes de deixar enrere la bestialitat humana. Com a exemple, deixa apel·lació la festa de moros i cristians de Pego que construïxen des de la diferència de les filades. El personal docent enceta la cinquena setmana de vaga, 21 dies lectius. En este matí, un grup nombrós de docents s'ha concentrat a les portes de la Conselleria d'Educació per a seguir la taula de negociació convocada a les 10 del matí, tot i que ha començat amb 50 minuts de retard. En esta ocasió, s'ha sumat a la protesta la Plataforma per la Sanitat Pública. La 13a Gala de l'Esport se celebrarà dissabte 13 de juny. La pluja persistent, tot i que fina, no va permetre dur a terme l'esdeveniment esportiu de l'any a Pego. La regidoria d'Esports, que organitza la celebració, va decidir, passades les 21 hores, ajornar la gala, que en un primer moment havia retardat el seu inici una hora i quart.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Els últims rajos de sol ja s'havien post per darrere de les muntanyes que resguarden Pego quan els moros i cristians van prendre els carrers de la localitat i l'Ajuntament durant l'acte de la publicació festera, el que els portarà directes a gaudir de 4 intensos dies de fira i festes a partir de dijous 25 de juny. Per a seguir amb l'esperit que la Junta Coordinadora de Moros i Cristians ha volgut donar des de l'inici a este acte, la publicadora d'honor enguany està vinculada amb el món de les lletres i de les humanitats. Es tracta d'Elvira Cambrils, que és escriptora però també catedràtica de batxillerat de filosofia. Esta vinculació amb les lletres i les humanitats pretén posar en valor que la festa va més enllà de festa, que també és cultura. És el que subratllava l'any passat Núria Gómez, presidenta de la Junta Coordinadora. custodiada o resguardada per l'alcalde Enrique Moll, la presidenta de la Junta, Núria Gómez, el capità Feixuc, Teo Llambies, i l'ambaixadora templària, Merche Franqueza, Elvira Cambrils va deixar clar que, com les oronetes que amb el seu cant anuncien que arriba el bon temps, ella anunciava que la Fira i Festes de Moros i Cristians de Pego s'acosta, que arriba l'hora de descansar de treballs, obligacions i maldecaps i gaudir en companyia dels altres i entre els altres de la festa. Ho deia, enfundada amb la camiseta verda en defensa de l'ensenyament públic des del balcó de l'Ajuntament sota l'atenta mirada de festers i festeres. A la publicadora d'Honor no li va passar desapercebut el detall que enguany va tindre una composició de càrrecs civils i festers que va definir com un regal preciós, donat que es configurava la desitjada paritat de gènere per la qual treballem avui en dia i cada dia per acostar-nos a l'ideal d'igualtat de Maria Cambrils, feta realitat ara i ací en aquesta publicació festera, assegurava Elvira Cambrils. Elvira Cambrils, que tampoc va deixar passar el fet que ha estat publicadora d'Honor en un any molt especial, en el qual es recorden el 750 aniversari de la mort del visir Alas Drac, cabdill de la revolta mudèjar contra els cristians, així com la del seu enemic, el rei cristià Jaume I. Una confrontació entre els dos personatges que va comportar moltes morts, guerra, imposicions culturals i neteges ètniques, denunciava Cambrils. Davant d'esta realitat bèl·lica, l'escriptora pegolina defensa altres principis i altres formes de relació. Ho fa reivindicant el mestissatge com a essència de la humanitat i el respecte de les diferències i el diàleg com a formes genuïnes de deixar enrere la bestialitat humana. Fixant en la mirada en el que passava a la plaça, la publicadora d'Honor va lloar el paper de les bandes de música sense les quals no entenem la festa. Defineix la música Elvira Cambrils com un element capaç d'aflorar totes les emocions per les quals potser no tenim nom, però sí vivències. Assevera l'escriptora pegolina que músics i músiques són el cor que bombeja la joia de les festes que anunciava. I si la música és el cor, els festers i les festeres són l'ànima. És el que afirmava també Elvira Cambrils i afegia que l'ànima que sosté l'engranatge festiu durant l'any amb les activitats de les càbiles i l'organització de diferents actes, un gran treball per a gaudi de tot el poble, coordinat per la Junta de Moros i Cristians de Pego, a la qual agraïa la cura per recuperar i respectar el seu valor històric i cultural. Tancava el cercle Elvira Cambrils apuntant que no entén la festa que separa, sinó la que ens unix a pesar de la diversitat, o precisament la que ens unix per damunt de les diferències, com a prova de respecte i acceptació de la pluralitat que habitem el nostre poble. Posava com a exemple les filades a les que cada fester i festera se sent lligat, però alhora que sap o hauria de saber que eixa fila sense la resta no seria res, per a afirmar després que cal reconèixer la pròpia identitat justa en la diferència i saber que tots junts construïm la família humana. Encoratjava la publicadora d'Honor a preparar l'ànim per a rebre els dies que venen, dies de companyonia, de superar les divergències i buscar les complicitats, perquè sempre, sempre, entre pegolins i pegolines, afirma Cambrils, és més el que ens uneix que el que ens separa. Convidava Elvira Cambrils a festers i festeres a divertir-se, a cantar, a ballar i a fer un brindis a la salut de Pego. Així mateix, agraïa a la Junta Coordinadora de Moros i Cristians l'esforç per fer de la festa un element d'integració, interès per conèixer les seues arrels històriques i reivindicar-les com a patrimoni cultural. Amb este missatge encara ressonant per la plaça, els càrrecs van rebre les claus de les tres portes o portals de la vila per part de l'alcalde. Una manera simbòlica de representar que el poble es posa a disposició dels moros i cristians per a que l'engalanen i comencen les festes de la població, assenyalava la presidenta dels festers i les festeres. Un any que per als feixucs es presenta ben especial, any de moltes emocions, any de capità i de molta responsabilitat de cara a tots els festers, festeres de Pego i a tot el poble en general, és el que confessen en una publicació en xarxes posterior a la publicació festera. En certa manera, és el missatge amb el que va acabar el capità Teo Llambies Abad el seu discurs de presentació a finals de gener d'este 2026.
Assumisc aquesta capitania amb orgull, amb respecte i amb la il·lusió intacta. Sabem d'on vinc i amb qui caminem. Perquè ser capità no és només portar un càrrec, és portar una història, uns valors i una manera d'estimar la festa. Aquesta capitania siga recordada per la unió, per la passió i per l'orgull de ser moros. Visquen els moros cristians i visquen els feixucs.
La fila Templàries també assegura que ha passat un any impressionant i ara ja sols queden 20 dies per a gaudir de la festa gran i les ganes no els falten. Per això només falta el que deia l'ambaixadora Merche Franqueza Sánchez aquell 23 de gener.
Ara que la música comença a sonar i les filades omplin els carrers, que tot el poble visca unes festes inolvidables. Avant la festa.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I avui el butlletí oficial de la província, el BOP, ha publicat la modificació de les bases d'execució del pressupost que va pujar al ple ordinari de juny dijous passat per una qüestió de denominació, com explicava eixe dia el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
És merament un tràmit de modificació de que passa el conveni de la Junta Central de Moros i Cristians de 42.000 euros de ser junta a ser federació, i com ha hagut un canvi de CIF, doncs ha de fer un canvi total de les bases per tal de poder signar el conveni en el nom actual i poder fer les coses conforme calen. Ho hem portat en aquest plenari perquè anem a signar el conveni quant abans i com diu el punt segon, doncs donar en compte en la propera comissió d'Hisenda. Moltes gràcies. Ho hem fet així perquè ho permetia, com permetia la senyora secretària, i més que res per estalviar-nos un plenari extraordinari en el que estigui determinat perquè volem signar el conveni abans dels moros i cristians, simplement per això.
I ja queda ben poc, com acabem d'explicar fa no res. Esta modificació de les bases d'execució del pressupost s'exposa al públic durant 15 dies hàbils. En el suposat que en eixe termini d'exposició pública no es presentaren reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat. I més publicacions, en este cas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Avui publicava l'anunci pel qual es dona compte de la suspensió de l'atorgament de llicències en el sector Mostalla 2. Recordem o recorda esta publicació que el ple de l'Ajuntament de Pego en la sessió ordinària celebrada el 7 de maig de 2026 va adoptar el següent acord referent a la suspensió de l'atorgament de llicències urbanístiques al sòl urbanitzable Mostalla 2 per a facilitar l'estudi de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana sobre el sector en qüestió, la part resolutiva del qual diu el següent: primer, aprovar la suspensió per un termini de 2 anys per a l'àmbit del sector denominat Mostalla 2, segons la delimitació establerta al vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Pego, classificat com a sòl urbanitzable no detallat, de l'atorgament de les llicències següents: llicència de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de demolició, de canvi d'ús per tala o eliminació d'arbratge i llicències per executar obres d'urbanització. Queden igualment compresos qualsevol altre acte subjecte a intervenció administrativa que puga alterar la realitat física o jurídica del sòl i resulten incompatibles amb els objectius de la modificació puntual en tramitació. I el segon punt és publicar l'acord d'esta suspensió de l'atorgament de llicències al Diari Oficial de la Generalitat, com s'ha fet avui dilluns 8 de juny. Així mateix estarà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de l'Ajuntament. Es publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per al general coneixement i en compliment de l'article 68.4 del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i contra l'acord de suspensió d'este atorgament de llicències urbanístiques es pot interposar potestativament un recurs de reposició en el termini d'un mes davant del mateix òrgan que l'ha dictat, o també es pot impugnar directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de 2 mesos a partir de la publicació de l'acord, i es fa constar que una vegada interposat el recurs de reposició no es podrà formular un recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació presumpta.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I d'altra banda, hem de dir que avui a l'Ajuntament de Pego s'ha realitzat una junta de seguretat de cara a les festes patronals i de moros i cristians, en la que hi ha hagut representació de la policia local, de la policia autonòmica, de la Guàrdia Civil i també del centre de salut de la població, i ha assistit, entre d'altres, el subdelegat del govern a la província d'Alacant. S'ha aprofitat també per a fer una junta al respecte de Biogen, on, a més de les persones que, o de les institucions que hem comentat, s'ha incorporat l'oficial de policia Mercè Sastre Cendra, que és l'encarregada de la policia local al respecte de la violència de gènere. I, de fet, a les 12 d'este migdia, a les portes de l'Ajuntament de Pego, s'ha realitzat un minut de silenci per l'últim assassinat masclista que va tindre lloc a Màlaga fa 3 dies, quan un home de 56 anys va assassinar a la seva parella de 51 amb un arma de foc a la barriada de La Palma, en un nou cas de violència de gènere confirmat. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a víctimes de violència masclista que pot telefonar qualsevol persona que tinga indicis d'aquest fet. El telèfon és gratuït i no deixa empremta en la factura, tot i que s'ha d'esborrar del llistat de telefonades. i és important perquè pot salvar vides.
Els informatius a Ràdio Pego.
Ja ho hem comentat en portada, s'inicia la cinquena setmana de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, 21 dies lectius de vaga, amb una nova jornada de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats amb representació entre el professorat, amb personal docent també a les portes de la Conselleria donant suport als representants sindicals avui, amb també la presència de la Plataforma per a la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana. De fet, s'ha llegit un manifest a favor de la sanitat pública i es podia escoltar a les portes de la Conselleria consignes com esta. I la reunió ha començat, en este cas la de dins de la Conselleria, amb una curta intervenció de la titular d'esta cartera, Carmen Ortí.
Molt bé, doncs molt bon dia a tots i a totes. Donem inici a la mesa sectorial on s'estan portant les negociacions sobre l'esborrany d'acord que estem conformant entre les organitzacions sindicals i la part de l'administració.
També ha intervingut el secretari autonòmic Daniel McEvoy. Els sindicats han començat la reunió amb una valoració general de les propostes plantejades divendres per part de la Conselleria. Hi ha coincidència a reconèixer avanços en temes com la reducció de ràtios i de la burocràcia, però després cada sindicat ha criticat mancances i ha fet propostes de millora. Durant la primera ronda, els sindicats del bloc majoritari, recordem STPB, Comissions Obreres i UGT, han demanat concretar el punt de la qüestió salarial i que es desbloqueja el tema del valencià. I es nota que ja portem moltes setmanes de vaga, recordem, ja en són 5, i tot i que això siga així, a València l'acampada de docents ha tornat a ocupar el centre de la plaça de la Mare de Déu perquè ja ha finalitzat el corpus que necessitava aquest espai per a poder representar-lo com toca. I si fem seguiment de la vaga a Pego, es nota que ja s'acumulen molts dies lectius de vaga i la mitjana de seguiment ha estat fluixa. De fet, en el seu 21è dia lectiu ha estat del 7,64%. Per centres, al CEIP Ambra, un 4,8% de mestres ha secundat avui la vaga. Cap mestre o mestra s'ha sumat des del CEIP Carolina Sala i el 15% de mestres del CEIP Rosalia Bondia sí que ha fet vaga avui. Pel que fa a l'institut, un 10,77% del professorat de l'IES Enric Valor ha secundat este 21è dia de vaga.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
La meteorologia no va seguir exactament allò previst divendres de vesprada, ja que tot indicava que a les 7 aproximadament hauria parat de ploure, però no va ser així. A aquesta hora, encara que hi ha una capa molt fina, però que hi ha una capa d'aigua, una capa que permetia anar d'un lloc a un altre sense massa problemes, però que impedia poder passar una vetllada tranquil·la a l'aire lliure com estava programat durant la 13a gala de l'esport de Pego. Esta s'havia de desenvolupar al recinte multiactivitats La Trilladora, que ja sabeu que no té coberta, i estava tot preparat, escenari, megafonia, taules, cadires, barra, per a rebre a les més de 1.350 persones que tenen alguna relació amb l'esport al municipi. De fet, molta gent hi va acudir i es va quedar una estona, però el gruix es va haver d'anul·lar. En un primer moment, la regidoria d'esports que dirigeix Raül Tamarit va retardar l'inici de l'esdeveniment de les 8 a les 9 i quart, perquè explica Tamarit que les previsions deien que sobre les 7 pararia la pluja.
No pot ser, hem apurat fins a última hora. Hem atrasat la gala, tenia que començar a les 8 de la vesprada, hem apurat per començar a les 9 de la nit, perquè les previsions de l'horatge era que a les 7 de la vesprada parara la poqueta pluja que estava fent, però no ha parat i al final heu que decidir canviar de data.
Eixa nova cita és este dissabte que ve, 13 de juny, a la mateixa hora, a les 8 de la vesprada i al mateix lloc, al recinte de multiactivitats La Trilladora. Era l'única data en què no hi havia cap activitat per la nit.
Pues serà el dissabte que ve, dissabte 13 de juny, perquè també heu que buscar que no hi hagués cap activitat per la nit, perquè divendres que ve són graduacions dels col·legis, entonces divendres que ve no es fa, la farem dissabte per la nit, que estava buit d'actes.
Les variables són moltes per a poder reajustar una nova data, un esdeveniment que, segons explica Raül Tamarit, fa més d'un any que està reservat al calendari. Confia Tamarit que puga acudir tota la gent que havia de fer-ho este divendres passat i que així la 13a Gala de l'Esport siga un èxit.
Era així, no? Perquè esta data fa més d'un any que està posada i en funció de quan vosaltres posem la data ja parlen nosaltres el col·legi per a fer ells també les seves graduacions. Entonces ara intentar canviar i coordinar tot és complicat. Han buscat una data, també han buscat que tantes balls que tenien preparat, com el ballet, com el ball d'Eva, com el muntatge d'escenari, com els tècnics, com el presentador, tots pogueren estar i el dissabte sí que pugui ser, per tant ho farem el dissabte que ve, dissabte 13, igual, a les 8 de la vesprada i esperem que vinga tota la gent i que siga un èxit, perquè al final aquesta festa es fa perquè la gent vinga a agarrar el seu reconeixement i que pugui sopar tranquil·la al carrer. Avui, per molt que hem volgut, no pugui ser.
I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tindrem el dia més calorós de la setmana amb 31 graus de màxima. En 19 s'han quedat les mínimes esta passada nit i el cel el tindrem ras, tot i que apareixeran boires a última hora del dia. I el vent bufa fluix i estarà encalmat esta vesprada. Per a demà dimarts començarem el dia amb núvols que fins i tot poden deixar alguna precipitació dèbil fins al migdia i a partir d'aquest moment aquests núvols aniran desfent-se i tindrem el cel pràcticament ras, tot i que no serà tota la jornada, sinó només temporalment, perquè a partir de mitja vesprada els núvols tornaran a créixer. Temperatures dimarts entre els 20 graus de mínima i els 26 de màxima i el vent que en general bufarà fluix de component nord-oest, nord-est. Per a dimecres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tenim un 95% de probabilitat de precipitació fins al migdia i a partir d'aquest moment podem començar a veure ullades de sol. Temperatures dimecres entre els 19 graus de mínima i els 27 de màxima i un vent que bufarà fluix de component nord-est. Fins ací l'informatiu d'avui dilluns, 8 de juny. Moltes gràcies per acompanyar-nos i confiem que la vesprada siga d'allò més profitosa i agradable. Ens retrobem demà, ací puntuals, en la 107.8 de l'FM. Adeu.